amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 23 de novembre del 2022, dia 4, al Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1. Els marcadors de la jornada.
Arrenquem amb els resultats d'aquesta jornada de dimecres. Oriol Jové, com ha anat avui el dia?
Doncs dia marcat per la golejada de la selecció espanyola per 7-0 contra Costa Rica, en el que ha estat la victòria més àmplia d'Espanya en la història dels Mundials. El blaugrana Ferran Torres, que ha marcat un doblet, també ha fet un gol Gavi, que s'ha convertit, per cert, en el golejador més jove en un Mundial des de Pelé l'any 58. Jordi Alba ha donat una assistència a Marco Asensio, que també ha marcat, igual que Dani Olmo, Morata i Carlos Soler. Espanya és líder del grup E amb 3 punts, empatat amb el Japó, que ha donat la sorpresa del dia després de guanyar Alemanya per 1-2. S'ha avançat Gundogan a la mitja hora de partit, però el Japó ha capgirat el marcador en l'últim quart d'hora amb gols de Ritsu Doan i Takuma Asano. Al grup F només hi ha hagut un gol, el de Batshuayi, que li ha donat la victòria fa una estona a Bèlgica per 1-0 contra el Canadà, que ha tingut abans l'opció d'avançar-se amb un penal, però Courtois li ha aturat el llançament a Davis. Els belgues de l'entrenador Balaguer i Robert Martínez són líders amb 3 punts i segon i tercer són amb 1 el Marroc i Croàcia, que han empatat a 0.
La golejada d'Espanya i aquesta derrota sorprenent d'Alemanya seran sens dubte el plat fort d'avui a la tertúlia, que farem amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i Àlex Pintanel. I atenció, perquè hem quedat per parlar del Mundial amb Cesc Fàbregas, d'aquest triomf d'Espanya i també de la retirada del seu gran amic Gerard Piqué. En parlarem d'aquí uns minuts amb Cesc Fàbregas, que ja sabeu, està jugant a Itàlia, a la segona divisió italiana, al Como. De seguida, abans, però, hem de triar, com cada dia de Mundial, el millor jugador dels partits d'avui.
L'MVP de la jornada.
Joan Camí, més enllà dels jugadors d'Espanya que han estat destacats, que ho comentarem tranquil·lament durant la tertúlia, amb qui et quedes avui?
Hola, Aleix, bona nit. Doncs mira, em quedo amb Suichi Gonda, que és el porter del Japó. Té 33 anys i és el porter titular del Shimizu, equip de la primera divisió japonesa. Va ser porter suplent al Mundial de Brasil 2014 i no va ser convocat en el de Rússia 2018. Les seves bones actuacions a nivell de clubs li han permès arribar a aquesta Copa del Món i aquesta vegada, Qatar 2022, ha estat el titular en el primer partit del grup E davant Alemanya. Suichi es va iniciar en el futbol professional l'any 2007, debutant amb el Tòquio, equip en el qual va estar 8 anys. També ha tingut experiències a Àustria i a Portugal, però gran part de la seva carrera l'ha fet al seu país. Ha jugat, de fet, només 35 partits amb la samarreta del Japó. Quin és el seu somni? Ha dit sempre, ser titular a un Mundial. Doncs avui ho ha aconseguit. 8 aturades clau davant d'Alemanya, que ha estat vital per la històrica victòria del Japó en un sorprenent i emocionant partit. En condicions normals, i si fem cas als mèrits, Alemanya hauria hagut de guanyar el partit, però com que el futbol no va de mereixer les coses, sinó d'aconseguir-les, Japó s'ha emportat la victòria després de capgirar el marcador i amb una actuació estel·lar del seu porter, Suichi Gonda. Un repertori i una actuació que recordarà per sempre. Pel rival que tenia al davant, per com s'ha refet després del penal i per la seva resposta a partir d'aleshores, Suichi Gonda es mereix l'MVP de la quarta jornada de partits d'aquest Mundial de Qatar 2022.
Cada dia anirem descobrint algun d'aquests jugadors que no hem vist massa, com Suichi Gonda, avui el porter del Japó, clau en aquesta victòria històrica contra Alemanya. I ara sí, obrim línies amb els enviats especials de RAC1 a Qatar. Damià López, marhaba.
Bona nit, Aleix. Estrena mundialista rodona per la selecció espanyola, que ha aconseguit la seva golejada més àmplia en la història dels Mundials. 7-0 contra una Costa Rica, la veritat que fluixíssima, però això no treu cap mèrit al recital i l'exhibició dels de Luis Enrique, que han practicat el millor futbol que hem vist en el que portem fins ara de Mundial. Ferran Torres ha fet 2 gols, un de penal, i també han marcat Dani Olmo, Asensio, Morata, Carlos Soler i Gavi, que s'ha convertit en el tercer jugador més jove en fer un gol en la història dels Mundials. Pel que fa als jugadors blaugrana de la selecció espanyola, han estat titulars Alba, Busquets, Pedri, Ferran Torres i Gavi. Alejandro Valde ha entrat al minut 19 de la segona part, debutant d'aquesta manera amb Espanya directament en un Mundial. Diumenge, Espanya-Alemanya, a l'estadi d'Albaid, amb una Alemanya molt necessitada després d'haver perdut avui en el seu debut contra Japó.
Perfecte, Dami. Tornem en temps de tertúlia cap a Qatar i escoltem protagonistes. El Damià López ha estat a la zona mixta d'aquest Espanya-Costa Rica i ha pogut parlar, per exemple, amb Alejandro Valde, que avui ha debutat, el lateral esquerre del Barça, que va arribar a última hora i avui ha jugat els seus primers minuts en un Mundial. O també amb Dani Olmo, l'agarenc, el jugador que ha obert la llauna en aquesta golejada d'Espanya contra Costa Rica. I completarem, també com cada dia, el Tu diràs, l'actualitat d'aquest Mundial amb el diari de l'altra enviada especial de RAC1, la Mar Pollado.
El matí ha sigut força tranquil, el personal de l'hotel ja m'està agafant confiança i em fa preguntes que al principi no s'atrevia a fer-me. D'on soc, si vaig sola, quin és el meu equip? Tot plegat mentre em preparen l'Spanish Latte, que saben que m'agrada. Un hotel que dijous passat semblava mig buit i ara no paro de trobar-me gent cada vegada que surto al passadís. De fet, els hotels estan plens a Doha, tant que molts aficionats han hagut de buscar alternatives. Hi ha seguidors d'Espanya que dormen en barracons, una espècie de bungalows situats als afores, que han instal·lat expressament pel Mundial i que, per ser el que són, tenen un cost força elevat, 200 euros la nit. Altres seguidors espanyols han preferit allotjar-se a Dubai o a Abu Dhabi, a l'Emirat Veí, i venir a Qatar just el dia del partit. De fet, hi ha aerotaxis que et porten a Doha en uns 50 minuts aproximadament per uns 80 euros. L'objectiu d'avui era trobar un lloc on veure bé l'Espanya-Costa Rica i he decidit marxar d'hora a la Fan Zone i he anat a la part on encara no hi havia arribat. Caminant, m'he plantat a la part on hi ha els gratacels, que ja es començaven a il·luminar i s'ha convertit tot en un autèntic espectacle. En aquella zona hi ha situat el set de televisió de Fox Sports, unes instal·lacions envejables, sincerament, i m'han semblat un bon lloc per veure el debut dels de Luis Enrique. M'han fet gràcia els cartells lluminosos que feien referència a Gavi i Pedri com els midfield maestros, i he trobat que els narradors estaven molt ben informats quan Ferran Torres ha agafat la pilota i han dit que és el gendre de Luis Enrique. I a partir d'aquí, l'espectacle. M'he trobat un grup de Romania que anaven amb samarretes i banderes de la selecció espanyola, havien viscut a Tarragona i no s'han perdut cap detall. Els que no he vist és els seguidors hindús que deien que Espanya tenia la millor selecció del Mundial. Sí, aquells que havien de buscar el nom dels jugadors a Google.
Bones històries, sempre amb la Mar Pollado, amb aquesta cara B, amb l'altra part del Mundial, la que no és purament esportiva o futbolística. Això és tot el que ha passat avui, en aquesta jornada 4 del Mundial de Qatar. Ara obrirem tertúlia per parlar-ne i també farem la prèvia dels partits de demà. Demà es completa la primera jornada de la fase de grups i han de debutar, entre d'altres, el Brasil, que és una de les favorites, la Portugal de Cristiano Ronaldo, i també s'estrenarà l'Uruguai amb el blaugrana Ronald Araujo, que avui és notícia. Marta Ramon, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha passat amb Araujo?
Doncs sí, ho hem explicat al migdia. El Barça acusa la Federació d'Uruguai de no seguir el pla de recuperació establert per Araujo. El club blaugrana pensen que volen forçar-lo perquè jugui abans d'hora i estudien portar el conflicte a la FIFA. Araujo va viatjar sense l'alta mèdica amb el permís del Barça perquè el central i Xavi van arribar al pacte que no jugaria i aniria a fer pinya amb els companys. Pacte establert també amb el seleccionador i entre el club i la Federació. Un cop allà, Uruguai es va negar a signar el document. Moment enviat pel Barça conforme seria així. Ara el Barça amenaça amb queixar-se formalment a la FIFA, no només si arriba a jugar, sinó pel simple fet que estiguin alterant els terminis de la seva recuperació, perquè això atempta, entenen, contra la salut del central. Recordem que la previsió era que Araujo pogués estar recuperat a finals de desembre, 3 mesos després de passar pel quiròfan. A la Federació d'Uruguai consideren que no existeix cap conflicte amb el Barça i recorden que han acceptat que hi hagi empleats dels serveis mèdics del Barça a Doha supervisant a la recuperació.
Embolica que fa fort, déu-n'hi-do. Ara ho comentarem també en temps de tertúlia. Farem una petita pausa i quan tornem, primer saludarem Cesc Fàbregas per parlar uns minuts amb ell del Mundial, d'aquesta golejada de la selecció espanyola, també de Leo Messi i de la derrota de l'Argentina en el primer partit contra l'Aràbia Saudita, i sobretot de Gerard Piqué, del seu gran amic Gerard Piqué, un cop anunciat que es retira del món del futbol. 10 minuts passen de 11:15 de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb l'Aleix Pariser.
Renault.
Tornem a parlar de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid. Fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Has llegit l'últim reportatge de La Vanguardia sobre Putin?
No, no entenc una guerra a Europa en ple segle XXI.
Per això et comento això de La Vanguardia. T'emprenya igual, però almenys entens per què passa el que passa.
I l'eliminació del Barça de la Champions també l'expliquen?
Ostres, que n'ets de merengue.
Subscriu-te a La Vanguardia. Informació, anàlisi i claredat per entendre l'actualitat.
Només fins diumenge, al Black Friday total del Corte Inglés, tens aquest televisor Samsung QLED de 55 polzades, que abans costava 1.299 euros, per només 699. Només en el Black Friday total del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Hi ha un programa de debat on no hi posa pau ni Déu. L'únic espai de la tele on pots dir tot el que penses sense censura. I tu, què opines? OpinaCat. De dilluns a divendres a partir de les 6 de la tarda a 8 TV. Amb Carles Fuentes.
Portes mesos amb problemes per agafar el son? Sedaner Sueño de Soria Natural són comprimits de doble acció amb un recobriment de melatonina i extractes de valeriana, rosella de Califòrnia i passiflora. Els principis actius s'alliberen progressivament i ajuden a mantenir un somni de qualitat. Sedaner Sueño de Soria Natural. Experts en cuidar-te.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre,
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC1.
Toma! Toma, penya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC+1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tres minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Us vull parlar de la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Hi ha molta gent aquí a la redacció d'Esports de RAC1 i a la ràdio que ve a treballar amb moto i els afavoreix molt la moto. Però el que més els afavoriria és la tranquil·litat de 3 anys de manteniment inclòs i tots els avantatges que podrien tenir amb Honda Plus Go. Descobriu Honda Plus Go a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona, perquè només us hàgiu de preocupar de gaudir de la vostra moto. Per exemple, el Joan Ferrús, el nostre tècnic, no? Vens amb una Honda, t'afavoreix molt, però t'afavorirà més aquests... Això que t'explico, eh? La Honda Plus Go, 3 anys de manteniment inclòs. Ferrús, xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Com una moto, anirà al programa d'avui segur. Per exemple, el primer protagonista, abans de saludar Fernando Polo, Lluís Carrasco i Àlex Pintanel, és un campió del món amb la selecció espanyola. Avui que Espanya, l'Espanya de Luis Enrique, de Gavi, de Pedri, de Busquets, de Ferran Torres, de Jordi Alba, aquesta Espanya tan blaugrana, avui que ha debutat amb un 7-0 contra Costa Rica, volem parlar amb Cesc Fàbregas, amb qui ja vam conversar fa uns mesos, aquí al Tu Diràs, de l'inici de temporada del Barça, de com estava veient Xavi, i ens va dir coses molt interessants sobre Piqué i les seves suplències en el tram inicial de la temporada. Avui li volem preguntar també pel seu gran amic Piqué, un cop anunciat que es retira, però primer el truquem sobretot per parlar una estona del Mundial i d'aquest debut històric que ha tingut Espanya. Hola Cesc, bona nit i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bona nit.
Què tal, bona nit, com estàs? Estàs gaudint d'aquest Mundial de moment?
Sí, home, la veritat que bueno, he vist només 3 partits de moment perquè el cap de setmana estava fora i no vaig poder veure el debut ni el dilluns, però entre ahir i avui he pogut mirar una miqueta més i bé, home, sí, home, un Mundial és un event l'event potser més important que pot acudir un futbolista, així que bueno, està clar que es disfruta molt.
Sí, a més, clar, hem de dir que tu estàs jugant, no? Per tant, amb el Como a la Sèrie B, és a dir, que la Lliga, la segona divisió italiana no s'ha aturat, i el teu dia a dia, més enllà de poder veure el partit del Mundial o no, és també entrenar-te i jugar per intentar, no?, estar el més amunt possible a la classificació.
Sí, és una miqueta estrany, no?, això de seguir jugant, seguir entrenant cada dia, però bueno, a la vegada que s'estigui jugant un Mundial, no?, la veritat que és una mica estrany, però bueno, intentar adaptar-se a la situació. Per exemple, avui hem tingut doble sessió i al partit d'Espanya doncs he pogut mirar la segona part així una miqueta al final i després he vist el resum, no? Una miqueta així ampli, però sí, serà una miqueta més difícil de veure tots els partits.
Bé, tampoc t'has perdut massa, no? Vull dir, Espanya era molt superior a Costa Rica i ho ha demostrat sobre el terreny de joc amb aquesta golejada escandalosa de 7-0. Què t'ha semblat pel que has pogut veure que deies ara?
Sí, no, bé, a veure, vull dir, es pot mirar de dues maneres, no? Que els altres eren molt fluixos o que tu has començat molt bé, però bueno, a la mateixa vegada mirar una miqueta doncs el partit de tant d'Alemanya com d'Argentina, no? Que també han començat bé, primeres parts bastant bones, però bueno, que després el futbol avui en dia ho hem dit moltes vegades, no? La línia entre guanyar i perdre i és molt molt fina. Tothom avui està molt ben entrenat, molt ben estudiat, molt ben posicionat i bueno, per això se li ha de donar el mèrit que se li ha de donar, però sense, òbviament, sense fer una festa important.
Clar, s'ha d'anar amb molta calma, no? Vull dir que ara vindrà Alemanya diumenge i pot ser que això giri com un mitjó. Vull dir que encara no s'ha fet res. Ho dic perquè tu has jugat, no?, al Mundial del 2010 i, de fet, vau començar perdent, no?, i al final vau ser campions. Vull dir que és molt llarg, això.
Sí, òbviament, i està clar que és molt millor començar guanyant 7-0 que no començar perdent doncs 1-0 com vam començar nosaltres l'any que la vam guanyar, no? També recordo el meu primer Mundial, 2006, en el primer partit vam guanyar 4-0 a Ucrània, també vam fer un espectacle de partit i tothom parlava tal, i al final després toca França, no? Una França de grans estrelles amb moltíssima experiència i ens va guanyar doncs 3-1 i vam competir bé, però avui al final és això, no? Els grans partits és on has de demostrar realment el teu potencial i esperem doncs que ho puguin fer.
Luis Enrique té les coses molt clares, no? Vull dir, no sé si l'estàs seguint a través de l'stream que fa també, a les rodes de premsa, avui ha posat un 11 a tu que ha sorprès alguns, però que és un entrenador que va de cara, que té les coses molt clares i que de moment li estan sortint molt bé les coses.
No el conec, la veritat que no, tot només pel que he pogut veure doncs, quan estava al Barça, que òbviament el seguia el dia a dia i veia tots els partits i això és una miqueta el que puc parlar, no? El resta, òbviament, doncs, els anys que porta seleccionador, tant a la seva primera etapa i segona, he intentat veure el màxim possible i sí, com tu bé dius, doncs, està clar que és un entrenador doncs, amb idees clares, amb un sistema de joc molt clar, que pràcticament mai canvia, i bueno, també amb la sort òbviament de poder gaudir de jugadors de gran talent per escollir, no? Per jugar al seu equip, que això sembla és molt important i pel seu perfil de joc doncs encaixa molt bé aquest perfil.
Ja, avui hi havia 5 jugadors del Barça a l'11 inicial, no? Una selecció espanyola molt blaugrana com aquella del 2010. Tu el 2010 encara no eres jugador del Barça, no? Vas arribar-hi després, però ja hi havia molt toc, molta essència del Barça, amb Busquets, amb Xavi, amb Iniesta, amb Puyol, amb Piqué, no? Amb Pedro.
Sí, no, està claríssim que, a veure, allà era inclús, el percentatge era molt més elevat en aquella selecció i està clar que a part d'ell doncs estava el Silva, jo, vull dir, hi havia el Mata, vull dir, gent que entenia el futbol de la mateixa manera, no? I al final és ajuntar un bon grup, doncs fer que tothom es tingui estima, que tothom vagi a per totes, que es causi doncs una gran estima dintre de l'equip, amb molt, molt d'orgull, no? Que és el que jo també els hi veig en aquest equip, perquè al final tu analitzes un per un tots els jugadors i veus on juguen i veus com juguen els seus equips i dius, bueno, pues, potser no té res a fer a Espanya, no? Però després veus jugar-los com a equip i jo crec que és aquesta la gran diferència, no? Altres seleccions que potser individualment són molt més fortes que Espanya, però que com a equip i al final l'equip és el que acaba guanyant un Mundial, i jo crec que Espanya en aquest sentit és bastant forta.
Això t'anava a dir, no? Per tant, per tu és molt més important el grup, potser, no? La idea col·lectiva, que no pas tenir un gran golejador o un gran porter, que també és necessari, però...
Sí, home, que també, òbviament, millor tenir-lo, està claríssim, però sí, vull dir, són set partits i el que estigui millor i el que estigui més ben preparat normalment és el que guanya, no? Amb les idees més clares, ho hem vist milions de vegades, equips molt, molt forts individualment, però que, bueno, no acaba de xutar la cosa i no fan el resultat esperat, no? I els equips que sempre tenen les idees més clares i més ben preparats normalment en aquests tornejos arriben sempre al final.
I allà segueixen Busquets i Alba, com els estàs veient?
Bueno, bé, ja et dic, vull dir, a vegades doncs a jugar a la selecció i al teu club és diferent, no? I potser sí que se'ls veu d'una manera diferent en certs partits, però bueno, jo crec que avui també és un partit, era molt plàcid, no?, per ells, vull dir, molt, molt d'espai, eren molt passius, no?, els de Costa Rica tenien, bueno, molt de temps per pensar, i jo crec que això, doncs, a jugadors com Bussi, amb l'experiència, el Jordi, tots aquests, doncs, els hi favoreix moltíssim, perquè així poden jugar fins als 50 anys.
Te n'alegres? Sí, i tant, que podrien, sí. Anava a dir si te n'alegres per ells, veient que aquí a Barcelona potser hi ha molta crítica, no? Que estiguin més tranquils en aquest ambient relaxat i sent protagonistes amb Espanya, te n'alegres per ells?
Home, tot el que sigui... A veure, no sé si aquest és el cas, vull dir, vaig parlar amb el Bussi fa 3 dies i poca cosa de lo que ell sent a nivell personal en un lloc o altre, però està clar que si és veritablement això, aquest el que tu dius, el cas aquest, doncs que ells se senten ara mateix més tranquils, amb més confiança en un altre àmbit, en una altra mena d'espai, no? Diguéssim, doncs home, està claríssim que me n'alegro, són gent espectacular, gent que ha donat molt, i com tu bé dius, el Jordi no, però el Bussi sí que podria tenir una... Bueno, ser l'únic pràcticament que tingui la... o que posi la segona estrella, no?, en aquest sentit, perquè és l'únic de la plantilla que va guanyar l'última, així que, òbviament, seria, doncs, glaç saber, doncs, que fan un bon grup i que estan molt contents.
Sí, senyor, seria història viva, Sergio Busquets, no? Si aconseguís el seu segon Mundial, seria l'únic espanyol que ho tindria. Deixa'm, per rematar l'actualitat de la selecció espanyola, avui que ha debutat amb aquesta golejada amb Costa Rica, deixa'm preguntar-te per dos noms que d'alguna manera els podríem associar a Cesc Fàbregas, no?, que són Pedri i Gavi. I puja una generació de migcampistes al Barça un altre cop, com la que ja formàveu amb tu, amb Iniesta, amb Xavi, amb, fins i tot amb Thiago Alcántara, m'atreviria a dir, no?, que és espectacular veure la joventut d'aquests nanos i com dominen, no?, el partit.
Sí, jo crec que al final és el desparpajo, no?, amb el que juguen, i les ganes, la motivació, bueno, com entenen el joc, com es perfilen, com juguen entre línies, com saben jugar a un toc quan s'ha de jugar, quan tenen espai per rebre i conduir la pilota en certs aspectes del partit o moments, i bueno, està molt bé, no?, perquè això, a veure, al final això és l'escola Barça, no?, és el que t'ensenyen des de petit, uns ho agafen més ràpid, uns altres els hi costa més, uns els hi surt de manera natural, i jo crec que tant el Gavi com el Pedri, doncs a part d'això tenen també una mentalitat molt bona, ja et dic, no els conec, però perquè pel que he escoltat i pel que es veu, no? Vull dir, quan segueixes àmbit Barça, i la veritat que, bueno, content de que es pugi una generació important, i ara, doncs això, depèn només d'ells, és molt aviat, òbviament, els hi falta, doncs, molt, molt, molt de carrer per tirar, però està clar que sempre molt millor tenir jugadors d'aquest perfil al teu equip, i sobretot si són de la manera que sembla que són, amb humilitat i treball, doncs endavant, i segur que faran una carrera espectacular.
Sí, i que no es lesionin si pot ser en aquest Mundial, i seguim gaudint-los aquí a Barcelona a partir del gener.
I tant.
Mira, me'n vaig a Messi. Estaria bé, no?, que tanqués la seva etapa amb l'Argentina en un Mundial amb el títol. Passa que no han començat massa bé, com deies abans.
Home, està clar que per ell, i jo crec que per moltíssima gent en l'àmbit futbolístic i que l'ha estat seguint durant tota la seva carrera, gent que li té apreci, que li té carinyo, doncs està claríssim que tot el que vol la gent és que Lionel Messi es retiri en un Mundial, perquè al final sí, ho has guanyat tot, però tens aquella espineta clavada que és important, no?, al final, perquè per molt completa que sigui la teva carrera, per moltes pilotes d'or, per moltes Champions, Lligues, tal, al final tocar el que es diu el cel, no?, a nivell futbolístic, això t'ho fa tocar un Mundial, no? I jo crec que seria espectacular i ell en tindria moltíssimes ganes i se li veu, el que passa que a vegades el futbol doncs va com va, no tot depèn d'un, i bueno, encara queden dos partits i amb l'empat que van tenir els altres dos, jo crec que tampoc és un drama molt important.
Sé que sou amics, no sé si l'has enviat un missatge d'ànims a dir, escolta, va, que nosaltres vam començar perdent també amb Espanya el 2010 i vam ser campions.
No, la veritat que no m'he atrevit de moment. Jo crec que ara és millor deixar-los tranquils, que analitzin tot i com ha passat. Una cosa de Leo és que tampoc fa falta dir-li res, perquè a part de que ha madurat moltíssim i ell entén el joc com ningú, doncs ell sap quan ha estat bé l'equip, quan ha estat bé ell, quan no, així que no fa falta tampoc dir gaire cosa i ell, no hi ha millor persona que ell per confiar en ell mateix i tirar la cosa endavant, que segur que ho farà.
La motivació que ha tingut ell en aquest inici de temporada ha estat brutal, no? Hem vist l'inici que ha fet els dos primers mesos amb el PSG espectacular respecte a l'any passat, no? Primer perquè està més integrat, suposo, a l'equip, a la ciutat, però també perquè a l'horitzó hi havia aquest Mundial, no? Tot això t'ho dic perquè, Cesc, creus que si no guanya l'Argentina el Mundial, si no guanya Messi el Mundial, li canvia molt la perspectiva del seu futur com a futbolista, de l'opció que hi hagi de tornar al Barça o de renovar pel PSG? Li canvia molt de dir, va, doncs sí, seguiré a tope en una lliga estrangera o en una lliga, vull dir, de primer nivell, o escolta'm, ja no he pogut guanyar el Mundial, mira, aniré pensant en anar a una lliga menor, no? Creus que li pot canviar?
A veure, és una qüestió difícil. El futbol, tant si et dius Leo Messi com un altre jugador, vas una miqueta al dia a dia, no? També a mi m'ha passat, jo també, per exemple, quan vaig venir al Barça venia per tota la vida, ja, vull dir, per tota la meva carrera, i penso d'això, i al final m'he donat compte que dos o tres vegades a la meva carrera que he pensat que algo seria ja quasi per sempre, no?, o que ho donava quasi ja per fet, doncs al final les coses canvien. Has de viure una miqueta el dia a dia, has d'analitzar moltes situacions en el moment que venen, com venen, i hi ha moltes coses a pensar, així que bueno, deixem primer que vegi ell mateix i analitzi les coses tal i com passin en el Mundial, i ell mateix, doncs jo crec que trobarà la seva pròpia resposta en les sensacions que tingui com a campió o no.
Pel que fa al Mundial, acabo ja, demà debuten al Brasil, Portugal, amb Cristiano Ronaldo. Hòstia, sorpresa o no amb això de Cristiano, que deixi el United, que estigui lliure ara mateix?
Home, sí, sorprenent, perquè, bueno, al final aquests jugadors són llegendes mundials, vull dir, el que ha fet el Cristiano, doncs, en els últims 20 anys, és que no ho ha fet, a part del Leo, doncs, pràcticament ningú, no? Llavors, bueno, fa pena, no?, en el sentit de dir, home, m'agradaria, no?, que com a futbolista, pel respecte que se li té a tot el que ha fet, doncs, que acabés, que no et dic que s'hagi acabat ni molt menys, perquè jo crec que és un tio molt competitiu i segur que algo farà, però bueno, veure coses així no, a companys de professió no és el que més agrada, clar que no.
Sí, imagina't tu que amb l'Arsenal no haguessis fotut un estirabot com el seu amb aquella entrevista, vull dir que no té certa lògica, no?, amb un club que t'ho ha donat tot, no?
No, exacte, vull dir, al final són sensacions molt personals també, vull dir, ningú sap el que ha passat realment, se sap tot el que ha dit ell, el club, bueno, tampoc s'ha expressat moltíssim amb la decisió, només que bueno, que per mutu acord, doncs, s'han decidit separar camins, però bueno, ja et dic, és el futbol, per això mateix et deia abans que s'ha de mirar el dia a dia, s'ha d'analitzar tot el que passa, situacions, tant fora com dintre, i després, doncs, prendre la millor decisió.
I a veure com acaba, sí, aquest cas de Cristiano Ronaldo, i on juga, no?, a partir del gener. I sobre el Mundial, mira, avui hem explicat a RAC1 que demà debuta a l'Uruguai també, de Ronald Araujo, del jugador del Barça, i que el Barça està una mica mosca perquè creien que Araujo anava a recuperar-se a l'Uruguai, a fer pinya amb la selecció, que potser si l'Uruguai arribava a vuitens o a quarts, no?, que ja estaríem al desembre, potser jugava alguns minuts, i la sensació és que el volen apretar des de l'Uruguai perquè jugui. Clar, és que és un mundial, no? Vull dir, t'ho pregunto a tu com a futbolista, si tens petites molèsties, tothom vol jugar una competició com aquesta, no? Vull dir, s'ha d'entendre el jugador, es pot entendre que el Barça estigui emprenyat pensant en el seu benefici, però es pot entendre també que el jugador i la selecció de l'Uruguai el vulgui, no?
Sí, al final és posar les cartes sobre la taula i entre metges, entre entrenadors i club i selecció i veure què és el millor. Mira, per exemple, nosaltres, quan vam guanyar el Mundial, i crec que ha sortit un reportatge ara mateix, doncs l'Andrés venia de tenir una depressió important i una lesió important.
Sí.
Jo no sé si recordeu, jo em vaig trencar la cama xutant un penal contra el Barça, a quarts de final de la Champions, crec que era. El Fernando Torres venia d'una operació de genoll important. Llavors, nosaltres vam arribar molt junts, molt justos els tres, però clar, vull dir, al final el que dius és un Mundial. I casualment, qui són els tres jugadors que toquen per última vegada la pilota fins que arriba el gol de l'Andrés? Pues som el Torres, l'Andrés i jo, vull dir, són coses que al final a nosaltres ens va sortir molt bé i ningú es va tornar a lesionar i hem seguit fent les nostres carreres i de fet l'Andrés i jo seguim jugant, però clar, també hi ha problemes com per exemple el de l'Umtiti, no? Que se la va jugar potser molt amb el genoll que tenia i tal, i li va també sortir bé en el sentit, va guanyar el Mundial, però després potser físicament no ha tornat a ser mai el jugador que era. Llavors, és que és molt difícil. Realment, doncs, per exemple, parlant de l'Araujo, no sé quants anys té, crec que té 20 anys, no? És un nano molt jove. Potser sí que podries apretar una mica més en el sentit físic. Jo, per exemple, ara, doncs, amb 35, 36 anys, doncs, apretar tant em costaria molt perquè ja sí que després ja no recupero mai més. Però un nano de 20 anys...
23, ara mira-la.
23, bueno, sí. Encara més, estàs més fet encara, vull dir, potser sí que prendria el risc, és que no ho sé. Jo el vaig prendre, em vaig recuperar una miqueta més ràpid del de Xonsi, del que tocava, l'Andrés també va arribar a tocadillo al Mundial i el Torres igual i ens va sortir bé, vull dir, és cada un tenir la seva pròpia història i si te la jugues al final també resar doncs que surti bé, està claríssim.
Tant de bo no passi res. Va, i acabarem aquesta conversa, que t'agraeixo molt que tinguem avui el dia del debut de la selecció espanyola, tu que has estat campió del món amb Espanya, parlant de Piqué, deixa'm acabar parlant de Gerard Piqué, que va anunciar així el seu adeu.
Des de molt petit jo no volia ser futbolista, volia ser jugador al Barça. Ara fa 25 anys que vaig entrar al Barça. Vaig marxar i vaig tornar. El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà.
Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou.
Passaré a ser un culer més. Animaré l'equip. I transmetré l'amor pel Barça als meus fills, tal com la meva família ho va fer amb mi. I ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré.
Ho sabies, Cesc, o no, que es retirava? T'ho havia dit a tu alguna cosa? Perquè a tots ens va agafar per sorpresa.
No, jo no sabia res, veritablement. Va ser un xoc per tothom. Però bueno, després vaig estar parlant amb ell. Va ser una cosa molt ràpida. Va ser una decisió, bueno, que per moltes raons doncs, es va fer... més aviat del que tocava. I un altre cop tornem a el que t'estava dient abans, no? Sensacions, analitzar coses, veure coses, percebre-les i bueno, la veritat és que va així, no? Hi ha moments, un dia, que potser t'aixeques i ho veus tot negre i dius que ja està, que no val la pena més seguir, no? I bueno, la vida segueix, suposo que encantat de com li ha anat la carrera, perquè no crec que es pugui fer una carrera millor de la que ha fet el Gerard, i ja està, animar-lo a que segui endavant. És un tio molt positiu i bueno, amb la de coses que té al cap i la de coses que té a fer, vamos, no crec que tingui cap problema.
Has pogut parlar amb ell després de la retirada?
Sí, al cap d'uns dies
vaig parlar amb ell.
Sí, ara ja està, tranquil, també disfrutant de la vida d'una altra manera, una miqueta més serè ja, més tranquil, i bueno, ara, com bé t'he dit, a fer altres coses que, bueno, que ell ja s'ha muntat bé, ja sempre les ha fet, però bueno, ara veure-les també des d'un altre àmbit.
Ens va quedar gravada una frase el dia que anuncia Piqué la seva retirada, i al cap d'uns dies a Twitch, no?, amb l'Ibai Llanos dona explicacions, i va haver-hi una frase del Gerard Piqué que m'agradaria que escoltessis, perquè és el que tu ens vas dir, el tu diràs de RAC1, setmanes abans de que passés tot això, quan et preguntàvem, escolta, i Piqué està sent molt suplent, què en penses? Com ho veus, tu que el coneixes? I tu ens vas dir, mira, el que li pot estar costant més a un futbolista d'aquest nivell, i parlo per mi també personalment, és que després d'un gran partit, l'entrenador et digui, ei, 12 de la nit, a fer un entrenament aquí als suplents al Camp Nou. Diu, això és el que més li pot costar, no? I mira què va dir Piqué amb l'Ibai Llanos sobre els motius de la seva retirada.
El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara un poco todo esto, ¿no? Porque...
¿Tú hubieras sido antes?
Porque, sí, hubo partidos, me acuerdo, en casa contra el Valladolid o contra el Elche, que no había jugado y que después del partido teníamos que entrenar, en los cuales me sentía desubicado. Hubo algún día de estos que estaba entrenando en el Camp Nou después del partido que estuve a punto de ir al vestuario y decir, ¿se acabó?
Què et sembla? Que és clavant.
No, que l'entenc. Que l'entenc perfectament. És que a veure, que ens ha passat a tots. Vull dir, això és una cosa claríssima, i ja et dic, avui jo he tingut doble sessió i surto de casa a les 8 i he arribat a les 7 i mitja del vespre. Vull dir, és que és això. Al final és les ganes que tu tinguis de seguir jugant a futbol. Jo vaig prendre la decisió de jugar aquí a segona divisió italiana perquè... m'encanta el futbol i sé que el meu nivell ja no està per jugar a primera divisió, però vull seguir jugant, vull seguir d'això, i és que al final no té ni per què ser per diners ni res, pot també ser, doncs, amor al que t'agrada, i a disfrutar i viure noves experiències i nous reptes, i és que al final és això. Ja t'he dit que algun dia t'aixecaràs i diràs, hòstia, és que no puc més, és que vull dir, ara d'aquí em ve a mi, ara vull fer 13 quilòmetres més gimnàs i tal, encara queden 5 dies pel partit, demà això, l'altre, i bueno, hi ha un dia que et canses i que dius, s'acabó. Però bueno, a mi no m'ha arribat aquest dia, estic amb moltes ganes, la veritat molt content, i ja et dic, cadascú té la seva pròpia carrera.
I sobre Piqué, el veus de president d'aquí a 4 anys, o ara estarà enfeinat amb això de la Kings League i els seus negocis?
Va, és que el Geri té temps per tot, aquesta és la cosa, que mai se sap amb ell, vull dir, té tants fronts oberts que la veritat és un espectacle. Jo ja l'he dit moltes vegades, jo és que no podria, jo per exemple ara he arribat avui i estic rebentat, jo és que ara mirar partit i ja pràcticament dormir perquè demà un altre entrenament, vull dir, jo no tinc temps ni per res, ni força, quasi, diguéssim, no? La meva força, el meu fill vol anar a jugar a vegades allà al parc a futbol, i dic, ostres, si jo dic, jo et vinc a veure i et porto, però jo a jugar és que no puc regalar ja ni una cursa, eh? Així que, bueno, és així, vull dir, s'ha d'anar analitzant el moment, però segur que el Geri ho té tot molt preparat, és un tio que a part d'aquell és ja molt, molt preparat, és gent que analitza molt bé les coses també al seu voltant, i estic segur que, no sé si d'aquí 4 anys, perquè això no és una cosa que hagi parlat amb ell, però que aviat, perquè és un tio de 35-36 anys, molt jove, es prepararà bé i arribarà amb molta força un altre cop, segur.
Sí, sí, a la presidència del Barça sempre ha dit que li agradaria ser-ho, no? Veurem si és a les pròximes eleccions o no. Encara et fitxarà pel Kings League aquest, això del Futbol 7 que vol fer a Twitch, eh?
No, jo no tinc temps, jo vaig parlar amb ell, a mi no em preguntis ni m'embarquis, que jo no tinc temps de res. Vull dir, de veritat, que ara tinc altres coses, altres feines a fer, a part del futbol, amb el curset d'entrenador, amb entrenar nanos, bueno, jo, la meva família ja suficient tinc com per ara fotre'm en merdis així.
Doncs mira, t'agraïm moltíssim que amb tota aquesta feina que tens ens hagis atès uns minuts aquí al Tuvieres de RAC1. Moltes gràcies, Cesc, molta sort amb els partits, crec que jugueu diumenge amb el Como, per tant que vagi molt bé la temporada, i anar seguint el Mundial com puguis.
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada forta.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ja te n'has assabentat? La Clínica Oftalvist arriba a Barcelona per cuidar els teus ulls. On? Al nou edifici HLA al carrer Anglí 40. Com? Amb l'última tecnologia. Amb qui? Amb els de sempre, però aquí. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a Audi.es.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé,
gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Iva? Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratell Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
11, 20, 23, 37, 46 i els sols el 9 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Arribant a 11:45 de la nit, després d'aquesta conversa meravellosa amb Cesc Fàbregas sobre el Mundial, sobre Cristiano Ronaldo, sobre Messi, sobre Araujo, sobre Gerard Piqué, ja tenim a la taula de l'estudi de RAC1 els nostres tertulians d'avui. Lluís Carrasco, bona nit.
Bona nit i visca el Barça.
Fernando Polo, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Visca el Barça, també.
No? Àlex Pintanel, què tal? Bona nit.
Bona nit, què tal? Bona també visca el Barça.
No ha jugat el Barça avui.
Ara que no hi ha... Sí, ha jugat, bastant. Sí. Mig Barça ha jugat de titular. I després n'han sortit uns quants més, també.
Mig Barça i tot el seu sistema.
T'ha agradat, la selecció espanyola?
M'ha agradat, sí.
La veritat és que avui la posada en escena ha estat molt bona. Com ara dèiem amb el Cesc, potser calma, que era Costa Rica, no? Sí. A veure, diumenge amb Alemanya.
Jo crec que la clau és aquesta. A veure, el que han fet, ho han fet molt bé. I a més, han fet el que volien fer. Però li has de posar una miqueta d'aigua al vi perquè el rival és qui és. Ara, tu pots intentar-ho contra un rival fluix i que no et surti. Perquè no tens el dia o perquè no tens els mecanismes ni la qualitat.
L'Argentina i Alemanya.
Correcte.
No? Per exemple.
Correcte. Però si són partits una mica, ho parlàvem abans, aquí, abans de
començar. D'obrir micròfon, sí.
Sí, que són partits una mica enganyosos. Però al final no es pot dir res, van palmar. Els partits duren 90 minuts. Però la primera part dels dos partits jo crec que van fer que es confiessin. Tant Alemanya com Argentina.
Què t'ha semblat?
No, i sobretot el que deia el Fernando, per mi la clau és que Espanya en cap moment hauria aixecat el poder accelerador. De fet, hi ha una imatge amb el 7-0 que seguia apretant l'Espanya a la sortida de pilota de Costa Rica, no? I per tant, jo crec que a diferència d'Argentina i d'Alemanya, Espanya ha anat apretant durant tot el partit i no, no ha baixat el poder accelerador. I a mi em sembla que tot i ser Costa Rica, l'exhibició és una exhibició, vamos, important, tot i el rival que tenia davant, i més en un Mundial.
Amb l'estat de gràcia amb què han jugat avui els 11 jugadors més els recanvis d'Espanya avui, podien posar davant qualsevol selecció que Espanya hauria guanyat, no amb aquesta diferència de gols, òbviament, però la veritat és que avui la veritat és que Espanya avui ha jugat de forma excelsa, i cal dir-ho. Costa Rica és que no ha arribat a xutar ni una sola vegada a porta, ja no a porta ben dirigit a porteria, no, ni fora tampoc. La veritat és que ha estat un partit per a marcar.
Sí, a més amb protagonisme, no?, al mig del camp, que a més Pedri ha tornat a fer un partidàs, Gavi ha fet història, no?, convertint-se en un dels golejadors més joves.
No, quan ha sortit Valdi ha sigut un Fórmula 1. Tots els recanvis han funcionat, tots els jugadors que han sortit a la segona part han brillat a un altíssim nivell, i la veritat és que l'únic que no podem qualificar és el porter per no haver tocat la pilota.
Ansu Fati potser s'ha quedat sense premi, no?, que venia treballant molt fort.
Sí, em fa pensar en rotacions, de totes maneres.
Sí, hi ha molts partits, també, sí, no?, i molts rivals.
Bueno, com a mínim n'hi ha dos. Clar, el que no sé si serà titular contra Alemanya, perquè un equip que guanya 7-0, clar, farà canvis, no?
Sí, però el plantejament d'Alemanya potser et modifica algun dels jugadors, és a dir, Rodri de central, el torneu a veure...
Potser, no sé, si cau Olmo o...
Que Eric García i Ansu Fati avui no hagin jugat, a mi em fan pensar de que alguna cosa els té reservats per el proper partit.
Però és veritat que han jugat molt bé, perquè era el que volien fer. I els hi ha sortit tot perfecte, han demostrat la qualitat per fer-ho, la força per aguantar aquest ritme 90 minuts, perquè no han deixat respirar el rival, i això jo crec que també és com una carta de presentació de cara als rivals, de dir, compte que amb aquest no es pot badar. Després t'enganxa qualsevol i tu tens una errada en defensa i et fan un gol i ja vas de cul, no? Però jo crec que aquesta continuïtat en el joc marca que la selecció està fineta, és a dir, la selecció espanyola ara està fina, igual que d'altres equips no estan tan fins amb la pilota, amb la possessió, en acabar les jugades. Aquests, amb la possessió, amb la idea de joc i amb l'execució, doncs els hi ha sortit perfecte, perquè 7 gols, tot i que el rival no sigui massa bo en un Mundial, tampoc és tan fàcil, no hi ha tantes golejades de 7 gols a la història dels Mundials, per tant...
I el rànquing FIFA a Costa Rica és 31, eh? No és el 139 de Qatar o el 141
de l'Aràbia Saudita. És l'Aràbia Saudita, del Mundial.
Fixa't,
Que és la 141, crec. I en canvi, Costa Rica és 31, és que no estem parlant d'una selecció últimes, Vull dir, estem parlant que està dins de les 50 millors seleccions del món, i concretament la número 31 amb la puntuació de 8.
I en el Mundial de Brasil va arribar als quarts de final, amb aquella famosa tanda de penals davant d'Holanda. I el que hi ha el Fernando, jo crec que és un segell d'identitat de Luis Enrique, el fet d'aquesta intensitat d'apartar durant els 90 minuts, i és veritat que potser Espanya no té una gran estrella, com potser Messi o Brasil, però té un equip, i jo ho he comentat moltes vegades, que a mi em sembla el punt fort realment de...
Això, Cesc, ho destacava molt també del 2010, de dir, no tens potser el gran golejador o el gran porter, que també són necessaris, no?, perquè Iker Casillas, si no salva aquell amb Robben, doncs l'Espanya no és campiona del món, no?
Però el 2010...
Però l'equip...
Ostres, el 2010 tens segon i tercer de la pilota d'or.
Xavi Iniesta.
Clar, Xavi Iniesta.
Però
tens un porter molt consolidat com Iker Casillas... uns centrals com Puyol, Piqué i Ramos...
Sí, però mira, m'has destacant Villa, el grup. M'has destacant el grup.
Sí, però és un grup molt bo, però jo crec que el nivell de qualitat i fins i tot d'experiència internacional d'aquells jugadors, els seus clubs, era molt més alt que el d'aquests. Els del Barça, per exemple, venien de guanyar la Champions el 2009, per exemple, i Xavi i Iniesta ja l'havien guanyat el 2006...
Jo avui també
aquests crec... és que estan, alguns estan molt tendres,
yeah.
I avui en jugadors també crec que han rendit per sobre del seu nivell habitual, també és veritat, i sobretot pel que hem vist aquesta temporada, sí. Jo crec que en jugadors avui la sensació que hi ha de que t'ha sortit tot, de que tot ha anat rodó, i que a partir d'aquí evidentment quan tot va bé sempre et creixes i potser ensenyes la teva millor versió, no? però jo crec que hi ha jugadors avui que han rendit per sobre del nivell que és habitual.
I parlar també avui de Luis Enrique, jo crec que avui la ductilitat de Luis Enrique ha facilitat aquesta golejada, perquè Espanya ha sortit amb el seu esquema forma habitual. Costa Rica amb un 4-4-2 que li facilitava moltíssim les coses a Espanya. Ha avançat un pèl la posició de Marco Asensio. Hem creat de seguida tres ocasions i han sigut dos gols. Costa Rica ha reaccionat i ha posat un cinquè defensa justament per tapar aquests forats i automàticament Luis Enrique també ha canviat el dibuix per atacar aleshores molt més per les bandes. La veritat és que avui ha sigut una petita partida d'escacs guanyada clarament per Luis Enrique, on cada peça ha jugat perfectament el que havia de fer, però Luis Enrique vull destacar-lo també perquè la seva ductilitat té part de culpa en aquest 7-0.
És una victòria muy, en gran part a Luis Enrique, i sobretot després de les crítiques que havia rebut en els últims dies, jo crec que és una victòria.
I l'important de canviar dibuixos sobre la marxa, que de vegades ens queixem de que, hòstia, ens tanquem massa en ser massa estrictes en el dibuix típic del Barça, del 4-3-3, etc. I això demostra que durant un partit es pot canviar el dibuix dos i tres vegades en funció dels moviments del rival.
Està finet també Luis Enrique, a l'stream sí. I al camp.
Sí, jo crec que Luis Enrique té haters, cada cop menys, perquè jo crec que en el moment que ell es mostra com és de cara a l'afició en aquests tuits que fa, es veu que el tio és un cachondo, com tothom té les seves coses,
això està passant pipa.
Però és un tio que al final tothom que el coneix diu que en la feina interna de grup és un tio que fa bon ambient, exigent, evidentment és exigent, però és exigent i el que compleix el premia, té bones paraules, fa bon rotllo, ara també és implacable amb el que veu que és un penques i que es columpia. Llavors, jo crec que en el fons Luis Enrique és un molt bon entrenador i un tio que a nivell de grup, ell vol ser el líder, però vol ser el líder perquè el que vol és exigir a tothom, vol tractar a tothom igual des del seu mando, ell és el que mana, però vol que tothom es deixi la pell, que és una de les claus del futbol actual. Tu bades durant 10 minuts com Argentina bada en els primers 5-10 minuts del partit contra Aràbia Saudí i vas al forat. Avui dia, contra Aràbia Saudí, eh?
Sí, Alemanya però, avui, han estat clar, també 10-15 minuts les, del
bueno,
final.
Bueno, clar, però és que tu veus jugar al Japó, tu veus jugar al Japó, jo l'he vist jugar, i té jugadors que, és el que diem, igual no estan a la llista de la pilota d'or, però tots tècnicament, com els hi donguis mig metre, te la fan.
I el fet
el
de que no hi hagi...
Que fa, el tio que fa el segon gol del Japó, l'heu de veure el control que fa aquell tio i la definició, eh?
Sí, sí.
O sigui, clar, contra Alemanya. O sigui, què vol dir? Un tio que no té por, que és un tio competitiu, que tècnicament és bo i que físicament el davanter aquell està fort com una roca. Ja, que els japonesos deien, ostres, no són físicament... Aquell tio fa peses a tope, o sigui, el component físic i d'intensitat avui al futbol és molt important, i Luis Enrique això ho té, només l'has de veure, que es fa una foto ell, hòstia, i crec que té 50
sentit,
anys i està...
I en aquest sentit, això que dèieu fa un moment, de que Espanya, i és veritat, no té una figura que destaqui sobre la resta, és la gran preocupació, jo crec, en aquest moment de la resta de seleccionadors, i és que veuen que Espanya funciona com un exèrcit, on hi ha clarament un mariscal, que es diu Luis Enrique, que no juga, i la resta funciona com un exèrcit, i tots s'esforcen com si realment fossin peons quan lògicament juguen peces molt diferents.
Ho ha viscut en directe el nostre enviat especial de RAC1, el Damià López, aquí sentíem a l'inici del programa. Dami, què?
Bona nit, doncs molt bé, a banda de tots els aspectes tècnics que esteu comentant del partit, la veritat és que en zona mixta fa una estona quan vèiem els jugadors i també, per exemple, amb les persones amb qui tenim més contacte, els responsables de comunicació, doncs les cares eren d'optimisme, de molta alegria, de molta satisfacció i de sensació que això pot ser llarg, saps? Que això pot ser un Mundial on Espanya s'estigui aquí a Doha doncs uns quants dies, unes quantes setmanes. Evidentment, aquí hi ha experiència de molts tornejos, mai saps, no? Això ha estat només un partit i estem veient com després de les primeres jornades se'ns estan plantejant segones jornades increïbles, no? Hem vist el que serà aquest Argentina-Mèxic, però esclar, diumenge que ve Japó i Costa Rica s'enfronten i ja no dic segons quin sigui el resultat, és que passi el que passi, Alemanya anirà molt necessitada contra Espanya, per tant, per bé que és veritat que l'equip de Luis Enrique avui ha mostrat una molt bona cara, igualment haurà de donar la seva millor versió, perquè ho esteu dient, qualsevol et pot plantar cara, però és que estem parlant de la selecció alemanya i bé, es pot donar perfectament un escenari d'un triple empat al final de les tres jornades, és a dir, que s'ha de mantenir la línia. Això sí, Hem sabut que el Luis Enrique, per primera vegada en aquesta concentració, premiarà els seus futbolistes, demà els farà entrenar, un entrenament lleuger de recuperació, i divendres els donarà festa per primera vegada des que s'han concentrat. Així que, bé, com et dic, molta satisfacció. És evident, el resultat 7-0 no és enganyós. La sensació és que Espanya, si hagués necessitat fer un 12-1 com el dia de Malta, els hagués fet. Estem d'acord. Jo crec que avui Espanya... vaja, contra el pobre Keylor Navas, que ara mateix, doncs, ja, evidentment està molt lluny de la seva millor versió. Costa Rica molt fluixa, però sense treure, vaja, ni un punt de mèrit al que ha fet la selecció espanyola. Avui, vaja, ha fet història i ara, lògicament, haurà de mantenir el nivell, perquè això és molt llarg.
Escolteu, ara escoltarem Damià, que has estat a la zona mixta. El Damià ha pogut parlar amb Valde, ha pogut parlar amb Dani Olmo, no? Catalans del Barça, com Valde, que han estat protagonistes en el partit. També amb Òscar Duarte, central de Costa Rica, que jugava a l'Espanyol, i escoltarem algunes de les reaccions que hi ha hagut. Però primer, és que ho he de compartir amb vosaltres i amb els oients.
Vinga.
Mariano Rajoy s'ha estrenat avui com a cronista a eldebate.com. És una pàgina web. I m'agradaria llegir el que ha fet l'expresident del govern espanyol.
Ens tens intrigats, eh?
El titular de la seva petita columna després de la golejada d'Espanya contra Costa Rica és "Así fue o no", entre parèntesis, val? "Así fue o no", por Mariano Rajoy, casi insuperable, és el subtítol. I llavors diu: "Es mi primer comentario en la selección. Así fue o no. Lo más importante es que el resultado de hoy ha sido magnífico, casi insuperable, 7-0. El partido todos lo han visto. Superioridad total de España. Costa Rica no la tocó. Dos datos que merece la pena destacar, el golazo de Gavi y los inteligentes y buenos cambios para dar descanso y juego a algunos futbolistas importantes. Un comentario para listos. Habrá quien diga, bueno, Costa Rica es Costa Rica. Sí, pero Arabia Saudí y Japón eran Arabia Saudí y Japón y fueron capaces de ganarle a Argentina y Alemania. Aquí no hay enemigo pequeño y ahora lo que nos importa es el futuro. Solo una palabra, ¡cuidado! El próximo es Alemania y Alemania es Alemania. Y el que antes ganaba siempre, hoy casi siempre gana".
¿Qué firma? M. Rajoy.
No sé. Yo me he quedado alucinado.
Al final es una miqueta el alcalde.
Pues que al final todo es que la gente puede poner comentarios y le recuperar
¿sí?
algo.
Sí. Es lo que me está agrada, ¿eh?
Comentarios.
Durarán poco, ¿eh?
Ángel Rojo, 2 puntos. Diu: "Señor Rajoy, vaya con cuidado que si pierde España la culpa es suya, de Ayuso y de Franco", le digo un. Ni a un altre que diu: "Qué alegría leerle por aquí, señor Rajoy". Ni a un altre que diu: "Siempre es bueno tener un comentario del señor Rajoy, un expresidente del gobierno de España. Enhorabuena a eldebate.com". Ni a un altre que diu: "Don Mariano, queremos leerle con algo más de enjundia. Tenerle como comentarista deportivo es un lujo, pero también un desperdicio. Sus comentarios sobre actualidad de cualquier tipo a la gallega darían para entretener a más de uno cada mañana". Ni a un altre que le diu: "Muy bueno, señor Rajoy". Y ni a un altre que fa el que han pensat tots: "¿Esto es de verdad? ¿Esto no es una broma?". No es una broma, es el señor Rajoy fent el seu primer comentari després del debut d'Espanya.
Home, és un tio esportista i té un bon estil quan corre o sembla que corre.
És increïble, a mi em sembla brillant.
Això que jo hauria de llegir 3 vegades l'últim paràgraf, perquè m'ha semblat una miqueta el vecino de l'alcalde i l'alcalde del vecino.
Ara tenemos que hablar del futuro. Solo una palabra, y posa entre signes d'exclamació: "Cuidado! El próximo es Alemania, y Alemania es Alemania. El que antes ganaba siempre, y hoy casi siempre".
Una mica
hoy
Rajoy.
Hoy precisamente no, hoy no.
No, per això he posat "y hoy casi siempre".
El que antes ganaba siempre, y hoy gana solamente casi siempre.
Bé, sort que tenim el nostre comentarista Damià López, no?, que fa millors cròniques, Dami, que el senyor Rajoy. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, molt patriòtic, tot. Gairebé l'únic que fa és dir noms de països.
Sí, no? Sí, només, sí, sí, sí.
No, només ha faltat anomenar Nicaragua i a Guatemala, països que no formen part del Mundial. Ai, té a la marinera. Havia vist alguna cosa, però no l'havia pogut obrir, no sabia exactament de què anava, i ara mira que ho anava recitant, doncs és realment impactant.
Totalment, sí, sí. Totalment. Vinga, anem a escoltar protagonistes, Dami, del que hagis pogut fer a la zona mixta d'aquest Espanya-Costa Rica.
Sí, sí, avui una bona zona mixta.
Perdona una cosa, estàs al mig del desert?
No, del desert no, vull anar-hi... Del desert, dius?
Sí, és que se senten molts cotxes, no? Dic, això deu ser un país de car, o és el París de car, o una cosa així, no?
No, Al desert, si tingués temps, m'agradaria anar-hi un dia, sincerament.
Val.
Perquè aquí, bueno, ja saps que tot se centralitza en Doha i les ciutats que hi ha a prop, i diguem que a la part oest del país, doncs tot és desert i m'agradaria anar-hi un dia, però ja saps com és aquest Mundial, que és espectacular, és increïble, és frenètic, i dubto que puguin al desert, no? No, ara sortim de sopar, saps que aquí ara són la una i mitja,
sí.
I sortim de sopar i anem ara ja anem cap a l'hotel, però és que aquí hi ha molts cotxes, o sigui, és el mitjà de transport que clarament impera, i les avingudes són molt amples, costa molt creuar-les, el peató aquí no té cap mena d'importància, i és per això que passis per on passis
compte,
sempre se senten.
Sí. Bici elèctrica no, aquí de moment.
Ui, no, aquí més d'algun responsable de mobilitat, si fa una visita a Doha, jo crec que li agafa un col·lapse, t'ho dic en sèrio.
Molt bé, vinga, sí, doncs. Sí. Mentre el Damià va canviar de l'hotel, pobre, que també són quarts de dues de la matinada,
Va, s'està fent una migueta a l'agobiat, no sigui que el director estigui sentint el programa, i estic segur que ja ha anat al desert i tot.
No, que no para.
Home, una salutació, Damià. L'enviat sempre s'hi fa... 10 graus n'has de 19, no? I si fa 31 graus n'has de 32. Queda bé, però bueno, però sempre dins dels límits de la realitat.
Molt bé. Va, anem a escoltar Luis Enrique i els jugadors, Damià, fom-li.
Vinga, som-hi. Anem amb Luis Enrique, declaracions de Televisió Espanyola, parlant que en dies com avui, doncs, el futbol pot ser un esport meravellós.
Cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Creo que hemos tenido el control del partido en todo momento, que era nuestro primer objetivo. Ante un rival correoso y que sabíamos que iba a generar problemas, pero hemos estado excepcionales en el manejo del balón, excepcionales en la finalización y con la misma idea futbolística que acompaña a la selección desde hace meses, o diría años, y el partido no se acaba hasta que no pita el árbitro.
Era complicat saber quins serien els davanters titulars el dia d'avui. Finalment l'aposta de Luis Enrique ha estat Dani Olmo per l'esquerra. Olmo ha fet el primer gol, per cert, el gol número 100 en la història de la selecció espanyola en els Mundials. Ha jugat també Asensio de fals 9, deixant a la banqueta Morata. Asensio ha marcat. Morata també ho ha fet quan ha ingressat al terreny de joc. I Ferran Torres, que és un home que compta amb la confiança total de Luis Enrique. Ferran Torres és el màxim realitzador en l'era Lucho a la selecció espanyola. 15 gols porta Ferran Torres, que quan ve a jugar amb Espanya puja moltíssim al seu nivell. Doncs bé, declaracions de Ferran Torres, que com dic ha fet dos gols, un de penal, i parla de les bones sensacions amb què marxa el partit.
Lo primero, muy feliz. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Es verdad que al descanso ya íbamos con un resultado abultado, pero sabemos que una competición así puede valorarse en los goles. Entonces, pues hemos ido a por más.
I Ferran Torres parla de la candidatura que presenta avui Espanya amb aquesta golejada sobre Costa Rica.
No sé si seremos candidatas, pero sabemos que tenemos un grupo extraordinario, que vamos a poner las cosas muy difíciles y que tenemos muchas ganas de hacer cosas grandes.
Destacant també el grup, el que dèiem, el col·lectiu, l'equip, que avui ha funcionat també en aquest debut de l'Espanya de Luis Enrique. I a la zona mixta, el Damià ha pogut parlar, per exemple, entre d'altres, amb Alejandro Valde, no, Dami? Avui els jugadors contents, amb ganes de parlar després d'aquesta golejada.
Sí, important protagonista, Alejandro Valde, que bé, ja coneixem la història, va arribar per Gaià directament des de la concentració de la selecció espanyola sub-21, avui no ha estat titular, però sí que ha debutat entrant al minut 64 de partit, i la veritat, Aleix, aquest home vola, o sigui, ha tingut un parell de curses, bé, és un futbolista que té una projecció extraordinària i que Luis Enrique ho ha dit, ell fa rodar els laterals, li agrada anar-los canviant, així que és molt possible, per no dir que gairebé segur, que si Espanya té recorregut en aquest Mundial, Valde acabi sent titular en algun moment, i podem escoltar doncs Alejandro Valde, les seves declaracions a zona mixta un cop ha acabat el partit.
Escoltem.
Hola, Alejandro, bona nit.
Hola, bona nit.
Felicitats, gran victòria, debut personal, suposo que molt feliç, no?
Sí, moltes gràcies. Sí, la veritat, molt content per el meu debut. La veritat que és un somni per mi estar aquí i poder debutar, i molt content per el treball de tot l'equip.
Què has sentit en el moment que Luis Enrique t'ha dit que entraves i les primeres sensacions sobre el camp?
Bueno, com he dit, és un somni per a mi estar aquí i molt content, molt content.
I 7-0, o sigui, el resultat és increïble, més feliç no pot ser la nit.
Hem començat de molt bona manera i la veritat que espero que continuem així, perquè començar amb 3 punts sempre és important.
Alejandro, ¿qué pensabas a medida que iban cayendo los goles y que además era tu primer partido con la selección? ¿Qué se te pasaba por la cabeza?
Bueno, desde el banquillo la verdad que al principio tenía un poco de nervios. Luego cuando ya entré al campo se me han ido y bueno, muy contento por el resultado y comenzar de la mejor manera, que es con victoria.
Alejandro, ¿cómo te ha recibido el grupo? ¿Cómo te has adaptado a esta situación de entrar a la última hora?
No, la verdad que muy bien. También la verdad que había muchos que ya conocía. También somos 8 del Barça, pero había otros que ya conocía y me han acogido muy bien.
Els debuts sempre són difícils, no és fàcil. 7-0, la superioritat sobre Costa Rica ha estat increïble.
No, sí, la veritat que hem seguit la idea del míster i molt content pel resultat.
Alejandro, ¿viste que te ha pedido?
Última pregunta.
¿Te manda al campo y qué te dice?
Bueno, me ha dicho que sea yo, que haga como lo estoy haciendo hasta ahora y que tranquilo, que ya está.
Alex, ¿qué diferencia has encontrado entre el Barça y
la selección? La verdad que el juego es muy parecido del Barça a la selección. De momento no he encontrado tantas diferencias, pero sí, es muy parecido el juego al Barça.
¿Y hasta dónde va a ganar el equipo en este torneo?
Bueno, esperamos llevarnos la copa a casa.
Lo siento, chicos, tiene que ir al doping.
Vale.
Tiene que ir al doping, se la emportaban Alejandro Valde. No es tan diferente el juego del Barça al de la selección, ha dit Alejandro Valde. M'agrada molt aquesta declaració que ha fet el tram final. Té raó, no?
Té raó.
Sí, sí. A més, Luis Enrique, clar, també és de l'escola, no? Haver entrenat al Barça, haver guanyat un triplet. Més protagonistes. Al micròfon de RAC1, Damián López ha pogut parlar amb un dels golejadors. Mira, Dani Olmo. Anem a escoltar què deia Dani Olmo.
Dani, bona nit.
Hola, bona nit.
Moltes felicitats. Com t'has sentit? Primer gol en un gran campionat, gol 100 amb la selecció espanyola, una nit perfecta, no?
Sí, la veritat que sí, un somni fer realitat. Jugar un Mundial i començar d'aquesta manera, la veritat que immejorable.
7-0, passat per damunt de Costa Rica.
Sí, ha sigut un partit molt complet de tot l'equip, de principi a fi, o sigui, hem de ara concentrar-nos en el següent contra Alemanya.
Dani, ara s'ha de que la comunió entre el grup de jugadors i l'entrenador és impecable, no?
Sí, es máxima todo el grupo, los 26, con esta vamos todos a una, creo que lo hemos demostrado no solo hoy, sino hace mucho tiempo, todo el tiempo que llevamos juntos, así que ese es el camino.
¿Y lo de marcar en un Mundial, qué tal? ¿Cómo se
vive? No, increíble, la verdad, ha sido un momento único, especial, para mí personalmente, el primer partido, un debut y marcar y este partido de esta manera ha sido increíble.
Dani, hay muchos entrenadores que tienen tanta confianza como Luis Enrique, tú también se la respondes marcando siempre en partidos importantes. ¿Qué significa para ti el entrenador y qué ha significado este gol para ti?
Sí, agradecido siempre por la confianza del míster. Cada vez que estoy en el campo fuera intento ayudar, intento sumar. Yo creo que como todos esa es la fuerza y es el camino que debemos seguir y vamos todos a una.
La última aquí. ¿Creéis que las expectativas van a estar muy altas de aquí al final del torneo?
Sí, puede ser, pero hay que mantener la calma. Esto acaba de empezar. Está claro que entendemos la motivación y la ambición que puede haber, pero hay que ir partido a partido ahora centrados en Alemania.
Gracias. Bon futbolista aquest Dani Olmo, que ha estat a l'òrbita del Barça també, en algunes èpoques.
És que parlàvem del Barça, però és que Azpilicueta, que ha jugat avui, el va intentar fitxar el Barça. Dani Olmo ha estat a la llista, que quan va venir Ferran Torres estaven allà Ferran Torres, Dani Olmo.
I prové de la Masia.
I Morata, si us en recordo. I prové de la Masia.
Bé, Morata també.
I Morata, a l'hivern passat, us en recordeu?
Sí. No?
Abans d'Aubameyang...
I encara aquest
Morata,
estiu,
eh?
I encara aquest estiu es va parlar.
O sigui...
Jugadors amb estil Barça, vols dir? Que podrien haver jugat
al
Barça.
Que han jugat X del Barça, però que podrien haver estat més, i que a més són jugadors que pel cos tècnic del Barça o han passat per la seva etapa formativa o que han estat vinculats al Barça,
el cas de Rodri també,
perquè creuen que encaixen.
Bueno, pues no és per atzar que Luis Enrique els hagi cridat, lògicament.
Sens dubte.
Si és que es fan polèmiques molt tontes, o sigui, tot és perquè no porta tios del Madrid, però si l'únic que podia haver portat és el Nacho
Carvajal, ja.
Que
ha jugat,
i Asensio.
I Asensio també és veritat,
i
clar.
I si el veu que se surt, doncs el posa.
Ha jugat bé avui, de Fals Nou. Sí. A mi
molt
que t'invent del Fals
Nou. Acaba
contracte.
Molt bé.
Sí. És que és bon jugador, Asensio.
Sí.
Eh?
Acaba contracte, sí. I... Atents, no?
A veure, com a mínim... El qui diu cada cop que li pregunten pel Barça no tanca mai la porta.
No, remenarà la cua fins al final, perquè això són interessos de la gent.
És curiós que sempre diu, jo quiero seguir en el Madrid,
però
sempre deixa la porta mig oberta, però bueno...
El futur nunca se sabe.
A veure, ens queda una veu d'aquesta zona mixta. Damià, amb qui més has pogut parlar?
Sí, mira, té a veure amb Costa Rica, amb una... Bé, no una anècdota, és una cosa que m'ha fet gràcia a mi, que m'ha passat totalment desapercebuda, que és que ha passat per zona mixta Kendall Waston,
futbolista de Costa Rica que ha sortit al tram final, i mentre estava atenent un periodista de Costa Rica li ha preguntat, al final diu, li ha preguntat si aún creéis que podéis ser campeones del mundo.
Bé, bona pregunta. I què ha respost?
Sí, sí, no, és una bona pregunta, però a mi, bueno,
impacta,
tòpics, sí, sí. No? Però a mi és una pregunta que m'ha impactat i encara no m'he recuperat.
Sí, però és que havia un dels centrals, jo he llegit una entrevista avui, diria, o almenys el titular, hi havia un que era Calvo, que es deia Calvo, no?, de cognom, avui he vist un titular a una entrevista que deia que si ell no pensés que pot ser campió del món, que no anava al Mundial. És a dir...
Francisco Calvo, sí, company d'Òscar Duarte a l'eix de la defensa.
Jo parteixo de...
Tot i que després del 7-0...
Avui ja ho haurà més difícil, no? Però l'home encarava el Mundial, doncs, bueno, amb una política d'objectius...
Escolta, dic una cosa, si Costa Rica guanya el Japó i Alemanya, pot passar 8 anys i a partir d'aquí, mira, el 2014 va arribar a quarts, Costa Rica. Sí, sí. Això, del món del futbol...
Estan vius, estan vius.
Sí, sí. Digues, qui és?
No, hem parlat amb Òscar Duarte.
Ah.
Òscar Duarte, un vell conegut, l'exa de l'Espanyol, i tot i el 7-0, tot i la derrota, tot i l'adversitat, i que era un moment complicat, doncs ha tingut la deferència d'aturar-se per nosaltres un minutet, i hem pogut comentar amb ell la derrota contra Espanya.
Vinga, va, la visió de Costa Rica també, després d'aquest 0 dolorós.
Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿con qué cara se puede ir uno después de esta derrota? ¿Cómo os podéis levantar?
No, yo creo que hay que aceptar lo que pasó, nos pasaron por encima, fueron muy superiores a nosotros y hay que reconocer eso.
¿Os sorprendieron?
Sí, yo creo que sí, pero más porque no nos pudimos encontrar nosotros, nunca hicimos nuestro juego, al final, como le digo, siempre tuvieron la posesión del balón, nos crearon muchísimas ocasiones y yo creo que es difícil cuando pasan estas cosas.
Fue desde el principio y ya en ningún momento os pudisteis reponer, no hubo capacidad de reacción, ¿no?
Sí, no, yo creo que es lo que le decía, al final no tuvimos ninguna posesión larga, por ahí creo que en el primer tiempo solo tuvimos una, que llegamos al área de ellos, ahí un centro creo, pero como le digo, al final con eso no basta, hay que, en un partido como este hay que salir a tener esa calma, esa personalidad de jugar, pero al final no la tuvimos ninguno.
Ahora es difícil, pero no estáis eliminados todavía, os podéis levantar, ¿no?
Sí, es difícil, quedan 6 puntos, al final tenemos que pasar esta página lo antes posible, tenemos un partido en 3-4 días y hay que seguir adelante.
El to duríssim d'Òscar Duarte, normal, no es passam per encima, és que no poden dir absolutament res més. Vini la mitjanit. Fem una pausa, ja tenim per aquí el Dani Aguilar, també. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix.
Bona nit. De seguida comentem i acabem d'escoltar 4 veus del Japó-Alemanya, que és l'altre partit del grup d'Espanya, la gran sorpresa, i acabem de rematar també la connexió amb el Damià López. Però hem de fer una petita pausa. Ara seguim aquí, el Tu diràs.
RAC 1. Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps, perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Atenció! Ocasió Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasió Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Velar tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Velar a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com.
Vols renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera. Un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana. Restaurant Tela Marinera. Avinguda d'Eduard Maristany 227, Badalona.
Davant del port esportiu.
No deixis escapar el BMW Mini o la moto BMW Motorrad dels teus somnis. Arriba la setmana Black Week de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Condicions especials en vehicles en estoc amb entrega immediata. Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. MotorMúnich.com.
Aquestes sorpreses ens agraden. Aquestes no tant. En aquests casos, regala't seguretat i comprova la pressió i estat dels teus pneumàtics a Pinchazos 24 Hores Barcelona. Obert 365 dies a l'any. 24 hores al dia. Truca ara al 93 426 1356. Pinchazos 24 Hores Barcelona.
Ei, t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar. Aquells petits plaers que fan que de cop i volta tot t'hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECAVEM. Apropa't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecavem.com.
Va, guapo, apaga el llum.
Mira, tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O l'apagues o l'apagues. A Rotsat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. En Rotsat, problemes els justos.
Un savi va dir, no es pot comprar la felicitat, però es pot comprar una bicicleta. A Escapa Barcelona del carrer Viladomat 310, abans botiga ProBike, podràs comprar-te una de les nostres més de 3.000 bicicletes en estoc. Orbea, Specialized, BH, BMC, Brompton, Cannondale. Vols ser una mica més feliç? Visita les nostres botigues Escapa o entra a biciescapa.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 36 marques al teu servei per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Fins al 28 de novembre, aprofita les nostres ofertes especials Black Friday, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Quarts de 12, demà torna el gran concurs del Tu diràs, amb públic a l'estudi, demà, gran festa aquí. Boníssim. En aquest estudi de RAC1, tenim la tribuna plena d'oients que volen venir a veure com fem ràdio en directe. I al tram final del Tu diràs de demà en públic, farem el gran concurs del Tu diràs. El guanyador s'emportarà un cofre Wonderbox amb una escapada rural de 3 dies i 2 nits on vulgui. Escollir entre més de 4.000 destinacions arreu de la península i d'Europa. És un bon regal, per aquestes festes de Nadal. I el finalista del concurs també tindrà premi, s'emportarà un cofre Wonderbox amb una sessió d'espau massatge per a dues persones, que tampoc està gens malament. I la resta, si esteu buscant una idea original per regalar, Wonderbox... Tens possibilitats de regalar experiències úniques. Amb els cofres de Wonderbox podeu regalar, per exemple, escapades, experiències gastronòmiques, de benestar, d'oci i d'aventura. I també entrades pels esdeveniments esportius més importants al Ticking Box de Wonderbox. Descobreix tots els cofres a Wonderbox.es, el millor regal per a aquestes festes. Com dèiem, a banda de la golejada d'Espanya, repassarem ràpidament el que s'ha dit d'aquesta gran sorpresa de la jornada d'avui, que és que Alemanya ha perdut amb el Japó, Dani.
Sí, exacte. Amb un guió, diguem fins i tot un punt similar al que vam veure ahir davant en l'Argentina Aràbia Saudita, amb una primera part en què Alemanya ha passat literalment per sobre dels japonesos, però ha perdonat molt, només ha pogut acabar 1-0 un gol de Gundogan. I a la segona part, Japó ha mogut l'arbre, ha canviat el sistema, els canvis han fet i molt l'efecte, i Alemanya a poc a poc ha anat veient la por fins que Doan ha empatat els de Flick, insistim, si els ha fos els ploms, i Asano ha acabat fent el segon al 83, fent absolutament saltar la banca. Hansi Flick, seleccionador alemany, s'ha mostrat especialment decebut, ha evitat parlar de la qüestió merament tàctica i ha explicat així la derrota.
Al principi la cosa ha anat bé, estàvem jugant bé, amb les idees clares, però hem tingut una sèrie d'errors, errors individuals que no hauríem d'haver comès i que ens han condicionat el resultat.
En canvi, més eloqüent i més ajustada a la realitat, trobo l'explicació de l'exblaugrana Take Kubo. Escolteu, perquè és interessant d'escoltar. Ell ha estat un dels substituïts. Per tant, diguem que el fet de que ell sortís del terreny de joc ha afavorit el seu equip. I després del partit ha dit això.
Vimos que no estábamos encajando mucho en la presión y me quitó y sacó a Tommy y hicimos línea de 5, ¿no? Y era uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0, lo teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre.
Per tant,
Taque Cuba, molt bé.
De puta mare els hi ha sortit i amb tota la raó. Victòria del Japó, que, ho heu comentat, revoluciona la classificació. 3 punts al Japó, 3 punts a Alemanya, no en tenen cap... perdó, a Espanya, no en tenen cap ni Alemanya ni Costa Rica.
La pròxima jornada és diumenge. Diumenge a les 11 del matí hi ha un Japó-Costa Rica. Clar, si Japó guanya, que és el més lògic, obliga Alemanya a guanyar, perquè si no Alemanya amb un empat està fora. Fora del Mundial a la segona jornada.
I es va quedar fora a la fase de grups al Mundial de Rússia, Alemanya.
I venia de guanyar el 2014, no?
Sí.
I Japó ja estaria classificada.
Sí. No, de fet, si guanya el Japó a Costa Rica i Espanya empata, estan classificades les dues ja, jugarien l'última... En l'última jornada jugarien la classificació. No, serien Japó 6 punts, Espanya 4, i Alemanya 1 i Costa Rica 0. Bé, Alemanya no, encara podria atrapar a Espanya, ara m'estic confonint. Clar, és la vara general. Podria haver, però clar, Espanya té un
més
7.
Sí, té
un més 7, sí. Amb un empat estaria virtualment eliminada.
Sí.
Bé, que és una final pels alemanys i que Espanya s'ho pot prendre amb una mica més de calma, tot i que tampoc pot badar, no? Perquè ja hem vist seleccions que potser comencen guanyant el primer partit, perden els dos següents i estan fora, també. Vull dir que això, abans ho dèiem, podrem calibrar una mica més on està la selecció espanyola i on està Alemanya, aquest diumenge a les 8 del vespre, no?
Però sí que és veritat que després, clar, evidentment el rival compta molt, però que l'actitud de la selecció espanyola de Luis Enrique, jo crec que el millor que té és que juga, intenta jugar sempre igual, en quant a estil i en quant a intensitat. I en el futbol actual, que hi ha 5 canvis, això per un entrenador amb Luis Enrique és un avantatge molt gran, perquè pot dir-li, escolta, rebenteu.
I l'estat anímic dels jugadors són bàsics.
5 canvis.
En aquests partits decisius ja l'estat anímic del jugador és bàsic. I en aquest sentit, Alemanya jugarà amb tota l'ansietat del món i Espanya sense jugar-se. La classificació que sap que se la jugaria en l'últim partit en cas de perdre.
En formats tan curts, a més, Lluís. Jo estic amb el Lluís aquí, que en formats tan curts, hosti, palmar el primer partit et genera molta ansietat.
I jugar amb angoixa resulta molt més complicat que jugar tranquil.
És cert, però, que el 2010 tenim...
Espanya té l'exemple...
Un exemple al contrari, no? Que vas amb l'angoixa al segon partit.
La derrota que hi ha d'Espanya contra Suïssa, Espanya no sé si hi arriba, no sé quantes vegades...
Deixa bones sensacions.
Que era un partit que si hi arriba a acabar 5-1...
I... Escolta, Damià, oi que has pogut parlar amb una periodista japonesa que està seguint la selecció espanyola? És a dir, com que el Japó està al grup d'Espanya, hi ha periodistes japonesos que estan seguint l'actualitat d'Espanya, no, Damià?
Sí, això és molt habitual aquí, doncs, lògicament, en estar al grup Alemanya, Japó i Costa Rica, doncs aquests dies hem tingut periodistes d'aquests països i més, doncs, per tot el que estem explicant aquests dies, que aquí és possible fer-ho, no? No només d'aquests països, sinó que també tenim periodistes argentins, brasilers, de totes les nacionalitats, però del Japó també, evidentment. I avui el que ha passat és que, mentre érem a l'estadi El Tomama, al Media Center d'aquesta instal·lació, acabant de, vaja, esperant, doncs, a entrar i pujar a la nostra tribuna de premses, érem al Media Center veient els últims instants de la victòria de Japó contra Alemanya. I quan s'ha acabat, doncs res, he agafat un moment a la Yuko Demura, que és una periodista japonesa del mitjà NHK, que ja hem xerrat algun d'aquests dies, doncs, perquè el que et dic, està des del primer dia seguint Espanya, i res, intercanviat amb ella unes primeres impressions per veure què és el que sentia, ja no a nivell futbolístic, Aleix, sinó com a japonesa, perquè és possible que estiguem parlant de la victòria més important del Japó a la història dels mundials. Per tant, va ser molt interessant saber com se sentien en aquests moments.
Ara entenc que no hagi pogut anar al desert, tens molta feina, Dami.
No para.
Parlant amb japoneses periodistes.
Anem a escoltar aquest minutet.
Ara ho veus, no? Com no exagera, Lluís.
No exagera, no. Anem a escoltar aquest moment del Dami amb una periodista japonesa.
Doncs són les 6 de la tarda, aquí a Doha, som al Media Center de l'estadi El Tomama, on està a punt de començar, o començarà d'aquí uns instants, el partit entre Espanya i Costa Rica. I sóc aquí amb la Yuko Demura, periodista japonesa. Hola, Yuko.
Hola, què tal?
Bueno, muy feliz, ¿no? Muy feliz. La Yuko és japonesa, està aquí cobrint el Mundial. Y has estado sufriendo, siguiendo la victoria de Japón. Supongo que muy feliz.
Claro, muy feliz. Estábamos esperando ese resultado.
Bueno, pero era difícil de esperar, ¿no?, que Japón pudiera ganar a Alemania. ¿Qué supone para Japón, para la selección, para el país haber dado esta sorpresa que es histórica?
Claro, para la motivación y ganar primer partido es importante para todos los equipos y aún un equipo como Alemania nos hace feliz a todo el mundo.
¿Es la victoria más importante, tú crees, en la historia de Japón en un mundial contra Alemania?
Pues podría ser, sí, sí, buen comienzo también.
¿Cómo debe estar el país ahora? ¿Cómo celebra la gente de Japón ahí?
Ahora sale todo el mundo a la calle a gritar.
Muy bien, Yuko. Gracias.
Gracias. Gracias.
Doncs això, la conversa de l'Adrià, molt interessant. Bé, per rematar-ho, que m'agradaria parlar d'Araujo, d'aquesta informació que ha explicat també la Marta Ramon aquest migdia al RACO migdia. Hi ha hagut una altra cara del partit, que és l'impediment de Manuel Neuer de lluir el braçal One Love, no? Igual sí. Que la FIFA va prohibir a Anglaterra, País de Gales, els Països Baixos, Alemanya també volia lluir aquest braçalet de One Love i no li han deixat.
Ja se'n va queixar Hansi Flick. Manuel Neuer igualment tenia la intenció, malgrat les sancions, de dur-lo, però finalment no l'ha dut i així se n'ha queixat després del partit també el seleccionador alemany.
Ens han advertit tant a nosaltres com a la federació que hi hauria conseqüències i ha estat un senyal dels jugadors per donar a conèixer que la FIFA ens està silenciant i pressionant.
I el senyal parla del gest que han fet els jugadors al principi del partit de posar-se la mà a la boca en senyal de silenci, de que els estaven silenciant. De fet, la Federació Alemanya més un comunicat dient que prohibir el braçal és com prohibir la veu, i d'aquí aquesta manifestació de tapar-se la
potent,
boca.
La imatge molt potent, sí. Els jugadors formant els 11 per la fotografia i posant-se la mà a la boca, realment un gest.
Ha donat la volta al món.
Sí, com els de l'Iran, que no van cantar en protesta, sí. No, pel que està passant al país amb les dones, al seu himne.
Deixa'm dir-te que Manuel Neuer, alguns ho haureu vist, a les seves botes sí que lluïa colors de l'Arc de Sant Martí, intentant allò saltar-se, el que són normes pròpies d'una dictadura.
Però hi ha un àrbitre li ha anat a mirar el braçal, sí, i escolta, sí. Què portes exactament, no?
Ara bé, la ministra d'Interior d'Alemanya, Nancy Faeser, sí ha lluït just al costat d'Infantino, també una imatge molt forta, el braçal amb el símbol One Love, el braçal One Love. I ha dit això després del partit.
Vull repetir que crec que la decisió de la FIFA de no deixar portar el braçalet de One Love és un gran error. La manera en què han sotmès a les federacions és totalment inacceptable. I vull dir-ho molt clar, és del tot incomprensible que la FIFA no vulgui que la gent estigui a favor de la tolerància i en contra de la discriminació. Això ja no pertany als nostres temps i, sobretot, no és apropiat per la gent.
Totalment d'acord. És incomprensible el que està passant amb Qatar, ho hem explicat en moltes ocasions de les últimes setmanes. Ens agrada molt el futbol i el Mundial i expliquem la part esportiva, però també hem d'explicar aquesta part extraesportiva que està sent notícia allà a Qatar i arreu del món, evidentment. Hem de fer una última pausa abans de la mitjanit i de seguida la Marta Ramon ja la tenim per aquí perquè ens expliqui tot aquest enrenou que hi ha amb Araujo, la Federació de l'Uruguai i el Barça. Demà, per cert, debut a l'Uruguai, demà. A veure què passa si juga Araujo o si no juga Araujo. Sembla complicat que jugui, el primer partit de la fase de grups perquè arriba molt just. Però demà debuta l'Uruguai a les 2 del migdia contra Corea del Sud. Ara en parlem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem. Tu vols gaudir del Nadal. Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Iva? Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Lewandowski,
Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
RAC1 i Manresa 2022 presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Manresa.
El dilluns 28 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Tom en directe des de l'auditori de la Plana de l'Om.
2022 és l'any de Manresa i des d'Islàndia ens afegim a la celebració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.
Tot Manresa serà el dilluns 28 de novembre a la Plana de l'Om. L'alcalde, l'entrenador del Baxi Manresa, el músic Santi Arisa, el cantant de gossos Nacho Tarrés, Sor Lucía Caram i la veu de Celeste Alias.
Tot Manresa i tot Islàndia. També amb Àgata Roca, Joan Reig i Brigitte Lamour. Una festa.
El dilluns 28 de novembre, Islàndia. En directe des de l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa, amb la col·laboració de Montse Interiors, Xarxa Fort de Catalunya, Fibracat i SG4 Vallsenyor.
El 28, l'Om a la Plana de l'Om. On, si no?
RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
73.312 73312
Sèrie
9009.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.